fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream.
Aquí comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A contrabanda, el 91.4 de la FM.
Bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Contrabanda. Aquí comença una nova edició del programa Músiques del segle XX. Músiques del segle XX, el programa de Contrabanda FM, dedicat a la música i la història del segle passat, del segle XX. Programa en el qual en cada edició aboquem i escoltem la música i aboquem la història que la va envoltar d'un any del segle XX. El programa d'avui el dedicarem a l'any 1970. Jo estem escoltant l'obertura d'aquest disc del grup The Who, Tommy, publicat precisament aquest any 1970. Esteu escoltant Contrabanda FM, ens podeu escoltar per la vostra aparell de ràdio al 91.4 de la freqüència modulada, i també ens podeu escoltar per streaming a través dels vostres ordinadors a la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org. Estem emetent ara mateix en directe avui dissabte 14 d'abril de 2018, i aquest programa que esteu escoltant ara són les 12:07, també el podeu escoltar les seves repeticions el dimarts que ve de 2:30 to 4 p.m. i el següent dissabte que ve a la mateixa hora que avui, de 12 a 1:30 del matí, i l'altre dimarts també de 2:30 to 4 p.m. També podeu escoltar tots els programes d'aquesta sèrie en el podcast de Ràdio Contrabanda, que els trobareu a la nostra pàgina web. A la columna de la dreta veureu tots els podcasts de tots els programes. Si punxeu el podcast de Músics del Segle XX, us apareixeran tots els programes d'aquesta sèrie, que podreu escoltar-los al moment que vulgueu. També vull saludar els oients del País Valencià de Radioactiva, FM, Ràdio del País, Ràdio Lliure del País Valencià, que també emeten aquest programa, repeteixen aquest programa a les 9 del matí de tots els dissabtes en les freqüències que ara us diré. Els que viuen a la comarca del Coll, a l'Alcoià, a la freqüència 107.6 de freqüència modulada, i els que viuen a la Vall d'Albaida al 98.2 de la freqüència modulada. Del grup britànic The Who, una música que és una forma part d'una òpera rock que es diu Tommy, òpera rock que es va estrenar l'any 1969, una miqueta abans de l'any 70, i que els Who van interpretar en directe en el festival de rock de la illa de Wight, festival del qual parlarem després àmpliament. Any 1970, finals de transició entre els anys 60 i els anys 70. Anem a explicar una mica el context històric d'aquest any. Els anys 60, els anomenats feliços 60, van ser aquells anys del segle XX en els quals Europa Occidental i els Estats Units d'Amèrica es va viure una pau, inclús un relaxament dintre de la Guerra Freda, que durant els anys 50, 60 i 70 va existir entre el bloc capitalista i el bloc comunista, quan llavors encara existia la Unió Soviètica i existia tota una sèrie de països que regien pel sistema polític i econòmic comunista. Doncs bé, aquests dos blocs estaven en competència militar, i en els anys 60 doncs, va haver un relaxament d'aquesta competència, per tant va haver més pau en el món durant aquests anys 60. També van ser uns anys de bonança econòmica, Europa Occidental, de creixement econòmic, no hi havia molt poc atur, hi havia un nivell de vida en general bastant bo per part de la gent, hi havia un estat del benestar potent a Europa Occidental, per tant la gent vivia relativament bé. També van ser uns anys en els quals la joventut, la gent jove, es van constituir en una van agafar un paper important perquè van ser va haver una generació molt important de joves, fruit del baby boom de després de la guerra, joves que van arribar a les universitats, i llavors es va constituir la joventut, de fet, amb una nova classe social que va encapçalar la contestació i els moviments alternatius i revolucionaris, entre cometes, que es van produir a Europa Occidental i també als Estats Units durant aquests anys 60. El moviment dels estudiants del maig del 68 a París, el moviment contra la guerra del Vietnam als Estats Units, i també el moviment hippie i tota la cultura relacionada amb aquest moviment hippie i amb la revolta dels joves contra la generació dels seus pares, que va ser una cultura que es va expressar en diversos mitjans culturals, però sobretot amb la música rock i la música pop. Però els anys 60 són els anys en què sorgeix aquest moviment dels joves, aquesta joventut com a nova classe social que s'enfrenta al món dels que havien creat els seus pares, i també sorgeix amb gran força la cultura aquesta hippie i la música pop i rock al voltant d'aquesta cultura, que era una música que també pretenia ser una alternativa o expressava aquesta alternativa dels joves front al món dels seus pares, front al món de la burgesia, al món que estava fomentant les guerres, sobretot al Vietnam, i el món conservador representat per la generació dels seus pares. Doncs bé, als anys 70 es produeix un declivi d'aquest moviment, d'aquesta revolta dels joves, i també es produeix un declivi d'aquesta societat, diguéssim, feliç, de ple empleo, que no hi havia atur, de creixement econòmic, que es feia produir durant els anys 50 i 60. El declivi econòmic es produeix a partir de la crisi del petroli, una crisi que es va produir l'any 1973 i en la qual es va el món aquest feliç de l'Europa occidental capitalista descobreix que té uns límits, descobreix que depèn d'uns recursos com el petroli, els quals no controla, perquè l'any 73 es va produir un augment dels preus del petroli acordat pels països de l'OPEP, de l'Organització Mundial dels Països Productors de Petroli, i aquesta pujada de preus va significar un increment de l'atur i un atur del creixement en aquesta Europa occidental. Doncs bé, fins a l'any 1970 encara estem amb l'onada dels anys 60, vull dir, encara estem en aquesta onada, diguéssim, de benestar econòmic i, per altra part, de la revolució dels joves, però hi comencen a haver senyals d'aquest declivi de tota aquesta onada. Per una part, hi ha senyals també positives de continuïtat dels 60, com són el fet de que els moviments contra la guerra del Vietnam donen ja fruits i Estats Units es comença a retirar del Vietnam, retira els exèrcits de terra, però segueix els bombardejos. Ja us he explicat en altres programes, quan parlàvem dels anys 60, dels moviments dels joves contra la guerra del Vietnam a tot el món i sobretot als Estats Units, que van provocar part d'aquesta retirada dels Estats Units de la guerra del Vietnam. Segueixen aquestes protestes als Estats Units durant l'any 1970. Hi ha un fet luctuós, que és la Universitat de Kent. Es produeix uns afrontaments amb la policia durant els quals resulten 4 estudiants morts a l'Universitat de Kent als Estats Units. Però també ja es comencen a haver senyals del declivi d'aquesta onada revolucionària. Per una part, l'any 1970 tenim governs conservadors a molts països. A Europa tenim al Regne Unit el govern d'Edward Heath, a França el govern de Pompidou i als Estats Units tenim el Richard Nixon, que és un governant ultraconservador. Per altra part, es produeixen ja judicis contra capdavanters del moviment hippie. Per exemple, als Estats Units hi ha un judici contra els Chicago Seven, que eren els que exclamen el moviment anomenat hippie, que eren la part més polititzada del moviment hippie. També als Estats Units es produeix una repressió molt important del moviment dels negres, del moviment del Black Power, que repressió que porta molts d'ells a la presó durant molts anys i que porta a que caiguin assassinats alguns dels líders d'aquest moviment Black Power, concretament amb Huey Newton, assassinats aquests polítics que als Estats Units mai van ser esclarits qui ho havia fet, no? Però està clar que a l'establishment li interessava acabar amb el moviment dels negres del Black Power. També a Europa, la repressió contra els moviments més alternatius, bueno, i als Estats Units, porta a la creació de moviments de resistència armada contra el sistema, que durant els anys 60 no havien existit. Així es crea als Estats Units el moviment anomenat Weathermen, i als Estats Units es crea un moviment armat anticapitalista encapçalat pels militants Andreas Bader i Ulrich Meinhof, a Alemanya concretament. A Espanya també ens trobem amb un augment de la repressió del règim franquista contra els moviments antifranquistes, repressió que s'havia afluixat una mica al final de la dècada dels 60 i que en aquests anys 70 es torna a enfortir la repressió. Concretament es produeix uns molt famosos judicis que restringeixen les llibertats civils a Espanya. Un altre vessant de la repressió és la integració dels moviments hippie, els moviments dels joves, a través de la comercialització dels serials externs d'aquests moviments, tals com el vestuari, el festival, la música pop. En efecte, a partir de l'any 70, els festivals de música pop a l'aire lliure, els grans festivals, que van ser també expressió del moviment hippie i yippie, festivals que eren gratuïts, tals com els de Monterrey, el famós de Woodstock de l'any 1969 als Estats Units. Doncs a partir de l'any 70 es comencen a comercialitzar, hi ha aquests festivals, que en el festival rock es cobra entrada, i ja deixen de ser festivals d'expressió del moviment alternatiu. Després us parlaré del festival de l'illa de White, que jo hi vaig estar personalment, i us en parlaré més en extensió. També la droga deixa de ser un bon rotllo, i es comencen a produir les morts per part de... per músics coneguts que per causa de les drogues. Així, d'aquesta manera, l'any 1970 moren Janis Joplin i Jimi Hendrix, i l'any següent morirà Jim Morrison, el líder del grup de Doors. I també, com una cosa simbòlica, en aquest 1970 es dissolen els Beatles. Els Beatles, que van ser un grup molt ambigu, perquè en part van ajudar a divulgar el moviment alternatiu i el moviment, diguéssim, contrari al sistema, sobretot a través de la figura de John Lennon, que va ser un dels dos líders dels Beatles, i que un cop dissolts els Beatles va tenir una carrera fins que el van matar l'any 1980, en la qual es va posar al costat de tots els moviments alternatius als Estats Units. Ell va viure a Nova York, i junt a la seva dona Yoko Ono, doncs va defensar els moviments negres radicals, els moviments alternatius, els moviments de protesta contra la guerra i contra el sistema capitalista als Estats Units. I per altra banda, els Beatles també van tenir una vertent comercial, perquè van ser dels grups que van vendre més discos, que una mica va ser la vertent que va continuar després de la seva dissolució a l'altre líder dels Beatles, que era Paul McCartney. Els Beatles es dissolen a l'any 1970 i publica el seu últim disc, que és un disc que es diu Let It Be, un disc que per mi és bastant oblidable, dels més oblidables dels Beatles, però que té, en el qual John Lennon va participar molt poc, però que té una cançó que jo crec que, bueno, que m'agrada, que està molt bé, un rock and roll molt, molt, molt bo, obra de Paul McCartney, que es diu Get Back. Anem a escoltar, doncs, d'aquest disc últim dels Beatles, publicat l'any 1970, aquesta cançó Get Back.
Told you was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Get back to where you once belonged. Get back.
mucho.
Go home.
Beatles, gravat a l'any 1970, del disc. Això que us he posat és una actuació en directe que van fer a un terrat de l'edifici de la seva casa de discos a Londres. O sigui, és una actuació en directe, gravació en directe d'aquest Get Back, que formava part d'aquest disc, Let It Be, últim disc dels Beatles, publicat a l'any 1970, any que avui estem abocant en aquest programa Músiques del segle XX. Esteu a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM. També els podeu escoltar per la nostra pàgina web, www.contrabanda.org. I continuarem, doncs, aquest programa d'avui. I ara parlaré d'aquest festival de rock, de la Isle of Wight, de la illa de Wight, al qual vaig assistir jo personalment. L'any 1970 jo tenia 24 anys i vaig estar en aquest festival de Wight. La illa de Wight està al sur de la costa de Londres, a la costa sur, o sigui, al canal de la Manxa, entre a prop de Brighton. I va ser un festival en el qual una mica es va veure les contradiccions del moviment aquest hippie. O sigui, per una part, molta gent se'l va prendre com un festival expressió de la cultura jove alternativa, la cultura contra el sistema, però per altra part d'aquest festival ja es va cobrar entrada, no era gratuït com va ser el de Woodstock. Llavors, doncs, va haver una sèrie d'incidents, de gent que volien entrar sense pagar, que van tirar les valles del recinte en uns certs moments, els organitzadors es van enfrontar en el públic. Va ser un festival que es va mostrar molt el canvi aquest que s'estava portant a terme en el moviment, diguéssim, de la música rock, del rock alternatiu, que estava començant a ser una música comercial i que ja a partir d'aquest festival de Wight, tots els altres que hi van haver ja van ser festivals on es cobrava entrada, i les estrelles aquestes del rock alternatiu es van convertir ja declaradament en unes superstars que es van dedicar a fer diners. Això, excepte els que van morir, que en aquest any van morir, com us he dit abans, van morir una sèrie d'estrelles d'aquest rock alternatiu. Al festival de la illa de Wight hi van assistir unes 500.000 persones,
i van actuar, entre altres, grups com el grup The Who, que hem posat al principi del programa. Va actuar Jimi Hendrix, que va ser, penso, l'última actuació que va fer, o de les últimes que va fer abans de morir. Van actuar The Doors també amb Jim Morrison, que també va morir al cap de, a finals de l'any, a principis de l'any següent, de l'any 1971. Va actuar Leonard Cohen, John Baez, Emerson, Lake i Palmer, Jethro Tull, Miles Davis i molts altres grups que potser no eren tan coneguts. Un dels grups que va actuar, com us he dit, va ser el grup The Doors, grup que era un grup dels Estats Units, de Los Angeles, de la costa oest dels Estats Units, representant del rock psicodèlic, del rock lisèrgic, del rock de l'acid rock, que es va crear a la costa oest, sobretot al voltant de la Universitat de Berkeley de la ciutat de Los Angeles. El grup de Doors va treure una sèrie de discos molt, molt, molt representatius. El seu cantant Jim Morrison era un icona d'aquesta cultura de la costa oest, d'aquest rock alternatiu, d'aquest acid rock. Era un cantant que, a part de ser un gran lletrista i feia unes lletres molt, molt, amb molta qualitat poètica, amb la tradició de la cultura de la generació beatnik, de la generació beat, dels poemes de Ferlinghetti, d'Alan Watts, de Gregory Corso, d'aquests poetes de la generació beat. Doncs també era un animal d'escena molt sexual, deien que era el segon Elvis Presley. Quan el vaig veure a la Llei de White havia canviat molt, era un personatge amb barbes que quasi no es movia a l'escenari, no sé si perquè havia canviat o perquè estava ja molt tocat per la malaltia o diguéssim per l'addicció que el va portar a la mort a finals d'aquest any 1970. Jim Morrison va morir a París, en un hotel de París, diuen que per un vòmit provocat per l'alcohol, no sabem ben bé, va morir ofegat. I bé, doncs d'aquesta actuació en aquesta Illa de White van cantar una mica tot el seu repertori, i ara escoltarem una de les seves cançons més conegudes, de les primeres que va fer i la que va tenir més èxit comercial, que és la que es diu Light My Fire. Doncs per als Doors, Light My Fire.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
The Doors, Light by Fire. En aquesta evocació que estem fent de l'any 1970, el programa Músiques del segle XX. Molt bé, doncs continuant amb el relat de la música dels anys de l'any 1970, ara passarem a escoltar alguna de música clàssica, entre cometes, perquè ja veureu que no s'assembla gens a la música que nosaltres entenem com a clàssica, el que ara posarem. És una música minimalista, una música que comença, que es desenvolupa sobretot durant els anys 70 i que una mica li dona nom a aquesta música que ara posarem, que és del compositor nord-americà Philip Glass. La música minimalista és una corrent musical que va sorgir als Estats Units i després es va desenvolupar també a Europa, a la qual s'intentava acostar de nou al públic, sobretot al públic jove, la música clàssica, que la música d'avantguarda dels anys 50 i 60, al ser una música molt, molt, molt trencadora, molt, molt provocadora, s'havia allunyat del gran públic de la música clàssica i sobretot de la gent jove, no? Després escoltarem un exemple de música avantguardista, diguéssim, feta l'any 1970, però aquesta que escoltarem ara era de la corrent minimalista, que és una corrent que, inspirant-se també a un contacte amb la música pop i el rock, en comptes d'intentar provocar, doncs el que intentava era crear un ambient que embolicava l'oient. És una música que es pot dir que, en comptes de desenvolupar-se en el temps, o sigui, de tenir com un desenvolupament dramàtic de la peça musical, es desenvolupava en l'espai, creava com un espai en el qual et submergia aquesta música. Podríem dir que és una mica el precedent de la música ambiental que després es va fer durant més tard, als anys 70, per part inclús de músics de pop i de rock. Doncs bé, ara escoltarem d'aquesta música minimalista la peça que es diu Music with Changing Parts, d'aquest músic americà Philip Glass. Escoltarem només 5 o 7 minuts perquè és una música que veureu que és molt repetitiva, molt monòtona, i escoltarem una estona només perquè això dura una hora quasi. És una música que veureu que sembla que sempre sigui igual, però que va canviant molt poquet a poquet. Escoltem doncs una part d'aquest Music with Changing Parts de Philip Glass. Thank you. Music We Change in Parts, aquesta composició de Philip Glass, música minimalista. També aquesta música es relaciona amb l'interès per les cultures i per l'espiritualitat oriental que va caracteritzar també el moviment hippie als Estats Units. Bueno, el moviment hippie en general, i amb la música oriental que tenia aquestes característiques de repetició i d'haver-hi una nota base, una nota pedal que no variava, la música hindú, la música també xinesa, japonesa, etc., la música balinesa, i llavors doncs, això també va fer que els músics minimalistes clàssics enllacessin amb els músics pop, que també tenien un interès per aquestes cultures i músiques orientals, no? I inclús va haver músics pop que van fer també música minimalista clàssica, com per exemple el músic John Cale, que tocava el grup The Velvet Underground, que va ser un grup de Nova York molt interessant, que també hi havia Lou Reed. Doncs aquest John Cale també era compositor de música minimalista, també clàssica. Bé, i continuant amb el festival de l'illa de Wight, amb els músics que hi van tocar, va intervenir a Wight i va ser una de les seves darreres actuacions, el més gran guitarrista elèctric de la història de la guitarra elèctrica, que va ser Jimi Hendrix. Jimi Hendrix era un músic nord-americà, música de raça negra, que va començar tocant amb grups de soul i grups de blues, per tant tenia un ofici molt gran, i després es va passar a la música pop i el rock, se'n va anar a viure a Anglaterra, i allà va fer el seu propi grup, que es deia Jimi Hendrix Experience, i va començar a publicar discos de rock psicodèlic també, però que sobretot es caracteritzaven per la seva forma innovadora i creadora de tocar la guitarra elèctrica. De fet, jo crec que va ser el més gran guitarrista, ja us ho he dit, no em repeteixo. Jimi Hendrix va fer un concert antològic en el festival de Woodstock, que es va fer l'any 1969, l'any anterior, en el qual va per exemple va fer una deconstrucció de l'himne dels Estats Units, genial, una música genial que va fer allà al festival de Woodstock. I la illa de Wight també va intervenir. Estava també, jo crec que estava bastant tocat per temes de salut, però va fer un concert també antològic, a mi em va emocionar moltíssim estar present en aquest concert dels últims de Jimi Hendrix. Va tocar no amb el grup Experience, sinó amb un altre grup que es deia Bands of Gypsies, amb el contrabaixista Billy Cox i el bateria Buddy Miles. I llavors amb aquest grup Bands of Gypsies va tocar aquesta cançó que ara sentirem, no en directe de la gravació de Woodstock, sinó de Wight, sinó la gravació amb estudi. És una música que es diu Machine Gun, és una cançó, una música pacifista que es parla contra les guerres, a part que és musicalment és genial. Anem a escoltar doncs per Jimi Hendrix aquest Machine Gun. Thank you. Jimi Hendrix amb Band of Gypsies, el seu grup, en aquesta Machine Gun, on es veu la genialitat d'aquest gran guitarrista que va morir en aquest any 1970 que estem abocant avui, poc després doncs, de fer aquest concert. Bueno, va fer algun més i cap a finals de l'any va morir Jimi Hendrix. Ara, continuant la nostra vocació de l'any 1970, de la seva música i també del seu context històric, parlem d'un altre gènere i d'un altre país. Parlem d'un cantautor i ens anem a Xile. Xile, l'any 1970 hi ha un fet històric importantíssim, que és que guanya les eleccions el socialista Salvador Allende i governa aquest país durant 3 anys. Ja que l'any 1973, desgraciadament, el govern socialista de debò de Salvador Allende és derrotat per un cop militar patrocinat i organitzat per la CIA dels Estats Units i passa a governar el dictador Augusto Pinochet, que va governar durant molts anys i va fer una repressió sangrienta contra tots els opositors al seu règim. Doncs bé, l'any 1970 guanya les eleccions Salvador Allende i comença a aplicar una sèrie de polítiques de nacionalització dels sectors estratègics de l'economia, d'increment del salari mínim, o sigui, polítiques socialistes de veritat, no? Va nacionalitzar empreses nord-americanes i, esclar, això va fer que l'oligarquia xilena com els Estats Units no ho toleressin i portessin a derrocar aquest govern l'any 1973. Però bé, l'any 1970 és un any d'alegria, d'optimisme pels xilens, i una de les persones, dels cantautors que canten a Xile durant aquests anys i que es va significar molt donant suport al govern d'Allende, tant és així que quan l'any 73, quan Pinochet va fer el cop d'estat, aquest cantautor que es deia Víctor Jara, aquest cantautor va ser detingut i assassinat, i torturat i assassinat pel règim de Pinochet. Doncs Víctor Jara, en aquest any, estrena aquesta, la més famosa seva cançó, una cançó que es diu Te Recuerdo Amanda, i ara anem a escoltar doncs aquesta cançó pel cantautor xilè Víctor Jara.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Con él que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Víctor Jara, te recuerdo, Amanda, aquesta cançó d'aquest cantautor xilè, estrenada l'any 1970, que avui estem abocant en aquest programa Músiques del segle XX. I ara tornem al festival de la Illa de Wight, i anem a escoltar un dels grups que va fer l'actuació més impactant potser d'aquest festival, un grup que hem escoltat al principi, es diu The Who. Era un dels grups capdavanters del pop britànic, junt amb els Beatles i els Rolling Stones, potser el tercer grup amb Discordia encapçalant el pop britànic dels anys 60. Un grup que va continuar, però, durant els 70, actuant. I acabaven de treure un àlbum que es deia Live at Leeds. I al festival de l'Illa de Wight van interpretar quasi sencera la seva òpera rock, Tommy, una òpera rock que havien estrenat l'any anterior, 1969. The Who era un grup que estava encapçalat pel guitarrista Pete Townshend, que era el compositor, un compositor que feia unes cançons pop d'una gran qualitat, i va aconseguir amb aquesta òpera rock Tommy fer una obra, diguéssim, extensa, tot amb un argument, una sèrie que lligava tota l'òpera, però sense sortir dels codis del pop i del rock. O sigui, que no va ser una òpera, una obra pretensiosa que pretenia fer música clàssica, sinó que amb els codis del pop i el rock va aconseguir fer una obra amb molta qualitat, i tota una obra, diguéssim, que tenia un argument que lligava totes les cançons, no? D'aquesta òpera rock Tommy hem escoltat al principi l'obertura i les primeres peces. Anem a escoltar ara la peça més famosa, més coneguda, que es diu Pinball Wizard. Pinball Wizard, de l'òpera rock Tommy, de The Who. I ara anem a escoltar al final la peça última d'aquesta òpera rock, que es diu We're Not Gonna Take It.
Welcome to the camp. I guess you all know why we're here. My name is Tommy, and I became aware this year. If you want to follow me, you've got to play pinball. And put in your earplugs, put on your eye shades, you know where to put the golf. You getting drunk, so sorry, I've got you sussed. Hey, you smoking Mother Nature, this is a fest. Hey, hung up old Mr. Normal, don't try to gain my trust, 'cause you ain't gonna follow me any of those ways, although you think you must. Shake it, let's forget it, better still. Now you can hear me, your ears are truly sealed. You can't speak either, your mouth is filled. You can't see nothing, and pinball. Here comes Uncle Ernie to guide you to your very own machine. We're not gonna take it. 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 Never did and never will. And as far as we can tell, we ain't gonna take you. Never did and never will. We're not gonna take you. We forsake you. Gonna rape you. Let's forget you better still.
final de l'òpera rock Tommy, obra del grup britànic The Who, que es va escoltar quasi sencera en aquest festival de l'illa de Wight celebrat l'any 1970, que avui estem abocant. I ara posarem una música clàssica, en aquest cop sí que és una música més tocada per uns instruments d'orquestra, una música dintre la tradició de l'avantguarda del segle XX, la tradició de l'avantguarda dels 50 i els 60, la tradició dels Keys, dels Messiaen, Boulez, Berio, Stockhausen, Xerakis, Kagel, Penderecki, etc. I és una peça del músic italià Luciano Berio, del compositor, estrenada aquest any 1970. Es diu Sinfonia per orquestra i 8 veus amplificades. Escoltarem la primera part d'aquesta sinfonia, que dura uns 6 minuts, 20 segons. Posem, doncs, escoltem aquesta sinfonia de Luciano Berio.
Quoi?
Hem escoltat doncs, la primera part d'aquesta sinfonia per orquestra i 8 veus amplificades, música avantguardista, música provocadora, que va estrenar el compositor Luciano Berio l'any 1970. I ara, per acabar el programa, em permetré la vanitat de posar una música d'un grup en el qual estava jo. M'escoltem algú d'un grup espanyol. Grup que, és un grup que es deia Música Dispersa, un grup on hi havia gent de Barcelona i gent de Madrid també. És un grup que va publicar un disc, un únic disc, perquè és un grup que va durar molt poc temps. Anem a escoltar una peça d'aquest disc. Formava part d'una corrent que hi va haver a Barcelona, bueno, a tot Espanya durant l'any 1970 i l'any anterior, que es deia música progressiva. A l'any 70 es va fer un festival d'aquest tipus de música al Saló, un espai que ja no existeix, que era el Saló Iris de Barcelona, un espai on es feien ball i també es feien concerts, i aquest grup Música Dispersa vam tocar en aquest festival del Saló Iris. Doncs bé, vaig a posar una peça d'aquest disc de Música Dispersa que es diu Cefalea. I després d'aquesta música de música dispersa ha acabat el programa d'avui, en el qual hem abocat la música i la història de l'any 1970. Em despedeixo doncs fins al proper programa de Ràdio Contrabanda, que ja us, com us he dit al principi, serà repeticions d'aquest d'avui el dimarts que ve a les 2:30, 4 de la tarda, i dimarts de l'altra setmana al mateix horari, i també el dissabte que ve
de 12 a 1 i mitja, igual com ha sigut avui. Molt bé, doncs fins que ens tornem a trobar en directe, estimats oients de Ràdio Contrabanda i també de Radioactiva del País Valencià. Bona tarda.
Can you hear me?